Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La Policia Nacional hauria preguntat fins a 3 vegades per l'imam de Ripoll a l'oratori de la ciutat abans que es produïssin els atemptats de Barcelona de l'agost de 2017. Així ho va assegurar en comissió parlamentària el secretari de l'Associació Islàmica de Ripoll, on treballava l'imam cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Sobre aquest fet n'ha parlat avui a la xarxa l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell.
Algú tenia una informació, algú coneixia aquests antecedents, algú tenia uns vincles previs amb aquest personatge, sabia que el teníem a Ripoll i no ens ho va fer saber ni a la policia local, ni al cos de Mossos d'Esquadra, ni a la Junta de Seguretat, ni a les pròpies comunitats que l'havien contractat. Per tant, en aquest sentit, ens van deixar amb una desprotecció total quan hi havia tota una informació prèvia que es coneixia.
Munell també ha expressat que en aquesta comissió d'investigació dels atemptats va quedar clar el patiment de la ciutat de Ripoll i l'esforç que les entitats veïnals i socials van fer i continuen fent actualment després d'aquells tràgics esdeveniments. Més qüestions. L'Ajuntament de Constantí i l'empresa Sorea han signat un conveni de col·laboració per la creació d'un fons de solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d'exclusió social amb l'objectiu de facilitar l'accés al consum bàsic d'aigua potable al seu habitatge. Noelia Silvero, Constantí Ràdio, bon dia.
Bon dia. Aquest fons de solidaritat és un ajut que comportarà l'exempció del pagament de la factura de l'aigua a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica. Es tracta d'un conveni de col·laboració que s'està desenvolupant a Constantí des de l'any 2015 i del qual s'han pogut beneficiar prop d'una cinquantena de famílies al municipi. Daniel Colilla és gerent territorial de Sorea.
Es tracta de destinar uns diners que a través dels serveis socials de l'Ajuntament es destinen a les famílies vulnerables que no poden fer-se càrrec del rebut. D'aquesta manera es contribueix a mitigar una mica aquesta complicada situació.
Les persones que compleixin els requisits establerts per l'Ajuntament de Constantí vulguin acollir-se a l'ajut del Fons de Solidaritat es poden adreçar als serveis socials de l'Ajuntament per efectuar la corresponent sol·licitud via instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.
Gràcies, Noelia Silvero, des de Constantí Ràdio. Canviem de tema. Roses recordarà Joan Paradís, l'artista que va morir el passat 21 de gener. Un artista considerat l'enfant terrible de la pintura del temps ordanesa, amb una obra plena de genialitat i ironia. Mercè Mainé, Ràdio Vilafant, bon dia.
Bon dia. A l'espai de Calanita de Roses s'hi podran veure els últims quadres de Paradís, considerat un dels artistes més rellevants de la pintura a l'empordanesa dels últims anys. Mariona Seguranyes és historiadora de l'art i explica així la importància de la pintura de Paradís.
I aquestes obres també ens parlen una mica de tota la trajectòria d'ell. Venen a ser com una síntesi de tot un procés creatiu que d'una manera intuïtiva ell acaba cloent, tancant un cercle perfecte. I la persona del Joan Paradís enllaça per una banda amb la tradició pictòrica empordanesa, amb el Ramon Reig, per altra banda ens parla també de les seves converses i les seves reflexions estètiques amb en Ferran Garrido Pallardó.
L'exposició es podrà veure a l'Espai d'Art Cultural de Calanita de Roses des del proper 2 de febrer fins al 3 de març.
Gràcies, Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant, i a aquesta hora també acabem explicant-vos una notícia que acabem de conèixer, i és que el jutjat de Lleida ha condemnat un home per deixar conduir el tractor a un nen durant la festa major del 2017 de la ciutat. L'home ha acceptat una pena de 6 mesos de presó i un any sense carnet per un delicte de conducció temerària com a inductor i cooperador necessari d'aquell fet. Amb aquesta informació acabem aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem properament.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de Cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De Cine, a Ràdio L'Escala, estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. 11 i 7 minuts del matí d'avui, dia 30, penúltim dia d'aquest mes de gener. I això és el més calent a l'Aigüera. Sí, 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 ja el veig, el sol. Avui comencem en sol, perquè hem portat un dia començant amb un temps molt gris o molt rúfol, que és aquesta paraula que jo he pres nova des de que em dic el temps als matins, des del blog d'en Sergi Corral, que no, de fet no la coneixia, potser algú dels que ens estigui escoltant tampoc, però bé, així és com fa un dia tot estrany, tot rarot, un dia més aviat gris, també a la paraula aquesta rúfol se li escau molt bé. Bé, 11 i 7 minuts, comencem aquest magazín des d'ara fins al punt de les 12, a la primera hora, i el comencem amb una temperatura des de l'estació meteorològica de la Clota, amb una temperatura de 7 graus en 2. Continuem un dia més, tot i que dies enrere van superar els 10 graus, continuem per sota els 10. Sembla que sigui una obsessió, però jo crec que com és de 10 per avall, pot fer fred igual en 10, en 11, en 12, però sembla que tinc l'obsessió que de 10 per avall sembla que hagi de ser més fred que pas de 10 per munt. I pot ser, a vegades tenim aquesta sensació igual si estem a 10 o 11 graus que si estem a 8 o 9, o poder no. Bé, doncs 7 graus en 2 pel que fa a l'estació meteorològica de la Clota, i l'estació meteorològica de la Closa del Llop, 6 graus en 8. Conegudes les temperatures, coneguts els valors des d'aquestes dues estacions de referència, és aquell moment que anem a saber el que tenim preparat per aquesta primera hora. Per començar, parlant del temps, a part de les temperatures, doncs la previsió, com afrontarem el que queda del dia d'avui. De moment hi ha sol, continuarà el sol, veurem què ens explica en Sergi Corral des del seu blog. També mirarem com estan a la premsa catalana, què ens diuen els principals titulars, quines fotografies hi ha a la portada del Diari de Girona, del Punt, de l'Ara, de la Vanguardia i del Periódico. Felicitarem a qui sigui el seu sant i també el seu aniversari. Espero que avui no m'ho deixi. Ahir vaig tornar com dies enrere, que també no sé per què, passava d'una secció, saltava una secció a l'altra i deixant-me aquest apartat. I això, que és un l'esquelet, és un dels més grossos, perquè hi ha contingut aquí, perquè hi ha el sant i l'aniversari, hi ha el que passava ara fa un any, el que passava ara fa cinc, el refrany o la dita o la frase del dia, i avui també hi ha personatge del dia. I sempre no sé què passa, doncs que salta d'un lloc a l'altre. Esperem que avui puguem complir tot el que hi ha preparat aquí a l'escaleta. Bé, per continuar amb la Montse Hidalgo, avui ens treu l'aigua clara, si es diu la secció, l'aigua clara, amb una entrevista a Jordi Graells, director general de l'Atenció Ciutadana de la Generalitat. I també és el dia que caminem amb en Jaume Monés, la seva secció Sendes, i el que ens fa caminar és en Xavi Tió. I avui sortirem de Catalunya i irem fins a Navarra a la Mesa de los Tres Reyes. Està bé, doncs, a part de la riquesa que tenim aquí a Catalunya en quant a muntanyes, en quant a sendes, en quant a excursions, doncs de tant en tant puguem sortir també, veiem el que hi ha al costat, i aquesta vegada a Navarra. I en tot això, i amb la música, que no ens en descuidéssim, arribarem al punt de les 12. M'hi volen acompanyar, m'hi volen ser-hi, doncs benvinguts i comencem. I el començament, pel temps. I ens diu en Sergi Corral, diades amb cel molt variable, però més domini dels núvols que el sol. De moment ara és més domini del sol que els núvols. Veurem com va evolucionant això. Avui hem començat el dia amb un cel serè de matinada i matí, només amb alguns núvols amb alts i prims a primera hora. A mitja tarda s'acostaran núvols per ponent, que al final del dia seran més abundants i deixaran el cel força ennuvolat. Vol dir que hem de gaudir del sol ara que el tenim. El vent tramuntana moderada a mitja matinada és el que hem tingut, que era de força 5-7. Ha mancat ràpidament al matí i al migdia. A la tarda girarà a Garbí força 1-3. I la mar, forta maró de matinada, hem començat així el dia en quant a la mar, que ha anat baixant a maró al matí i a marejol a la tarda. El tràgol de gregal d'un metre de matinada ha anat baixant a mig metre al matí. Això per avui dimecres. Ja anem a demà dijous, 31, últim, d'aquest mes de gener, amb un cel variable tot el dia, amb una combinació de núvols alts i mitjos, estones més espesses i altres estones més trencats. Serà a migdia quan més estones de sol veurem, ambient encara fred a primera hora. En quant al vent, Garbí fluix de matinada i matí, calmant a migdia. A la tarda quedarà el vent molt variable amb alguna estona de gregal i la mar arrissada amb àrees de marejol. Temperatura de l'aigua del mar continua amb aquests 12 graus en 9, és a dir, fregant els 13. De moment, la temperatura baixa. Baixarà d'aquí, hem d'estar atents i haurem de veure què passa si és que encara la temperatura pot baixar més. El temps a la premsa. Per saber els principals diaris catalans quins són els seus titulars, i ens acostem als diaris gironins. Els primers que comencem, els diaris de Girona, els de proximitat, el diari de Girona i el diari El Punt Avui, edició gironina. Comencem per el diari de Girona, que el principal titular de portada diu: l'atur a Girona se situa al 10,8 l'any 2018, la taxa més baixa de Catalunya. Unes 41.600 persones estaven sense feina a la demarcació a finals de l'exercici. La taxa d'activitat arriba al 62,19% i és la cinquena més alta d'Espanya. Tampoc estamos tan mal, com deia un president del Barça, tampoc estamos tan mal. I la fotografia és per la comissió d'investigació dels atemptats reunida ahir al matí a Ripoll. Doncs es veu aquesta reunió amb una taula semblant a la dels plens de l'Ajuntament i doncs, amb aquesta comissió d'investigació que admet que la situació s'ha agreujat més amb l'aixecament del secret de sumari. Diari de Girona, el diari El Punt. Plantem cara i desmuntem aquesta farsa. És el titular principal. Junqueras fa una crida a fer una causa catalana, una lluita a favor de la democràcia i contra el feixisme i el règim del 78. També amb un quadrat d'aquest titular diu els presos polítics seran traslladats a Madrid divendres. I bé, el que veiem en fotografia és un holograma d'Oriol Junqueras que va ser present a l'acte d'ahir des de l'escenari acompanyat per els líders d'Esquerra Republicana. I és el que es veu aquí, els líders d'Esquerra Republicana i l'holograma d'Oriol Junqueras al mig dels dirigents, els líders d'Esquerra Republicana. Bé, deixem els diaris de Girona, anem amb els d'edició de Barcelona. I començarem per... Epa, que la pàgina se m'ha perdut, cap punta no tocava. A veure si de Girona... Aquí. Ah, vale, ja els tenim controlats. Comencem per El Periódico. Ja havia anat cap a un altre lloc. El Periódico diu... Quatre investigacions en marxa. L'exdirector d'Infància va adjudicar en profit seu. Calvo va fer contractes directes i va avalar altres amb la seva firma a fundacions on va treballar. L'import puja gairebé 6 milions d'euros en només 18 dels convenis. La fotografia de portada per una top model. Top model a Nova York sense sostre a Barcelona. Natasha Urbano relata la seva caiguda de la talaia internacional del glamour a l'abisme de pobresa. I surt la fotografia d'aquesta noia amb l'actualitat amb al costat una portada de la revista Vogue on ella hi va fer-hi de model. Déu-n'hi-do quina diferència. Tota una història d'aquesta top model a Nova York i sense sostre a Barcelona. Bé, deixem El Periódico, anem a La Vanguardia. El govern vol regular la venda de llicències de taxi. La Generalitat pretén posar fi a l'especulació i al mercadeig al sector. Les empreses de les VTC comencen a tramitar per sortir de Catalunya. La fotografia, doncs, veiem a Carles Puigdemont i diu topada Puigdemont i Junqueras. L'exvicepresident diu que es va quedar a Catalunya per responsabilitat i l'expresident, ahir a Dublín amb el conseller Puigneró, respon que parlarà després de la sentència. Doncs bé, els que un dia van ser socis... continua encara siguent socis en el govern, algun dia van ser socis, semblava benvinguts, ara sembla que la cosa ha canviat. Bé, deixem La Vanguardia i anem al diari Ara, que és l'últim dels diaris que en repassem, i la fotografia de portada, igual que la del diari El Punt, aquest holograma on s'hi veu tots els líders d'Esquerra Republicana amb Oriol Junqueras. I el titular diu Junqueras situa Esquerra Republicana com eix per articular una gran majoria. Defensa un camí factible cap a la República que torni a sumar totes les sensibilitats del dret a decidir. Crida a recosir la societat catalana amb un front democràtic contra la revenja judicial de l'Estat. I aquests són els titulars dels principals diaris en català, els de Girona i també els que es fan a Barcelona. La música del dimecres, la cançó del dimecres, i a partir d'avui els hi proposaré cada dimecres escoltar aquestes cançons que també més una vegada en forma part de la música que posem en aquí al Més Calent a l'Aigüera. Són aquestes cançons chill out, aquestes cançons de relax, i així serà que la cançó del dimecres, el que chill out en relax. Algunes vegades amb cançons conegudes passades en aquest estil, més tranquil·let, aquest estil que quasi va néixer als cafès d'Ibiza, com es veien la sortida del sol o també la posta, i anava relacionant molt aquesta música tranquil·la per poder gaudir d'aquelles vistes. Ens anem amb aquest Dancing Queen, que l'artista, el grup que la interpreta, és el Bulebu. Avui, doncs, per començar, amb música de relax, amb música chill out. Es diu el que versiona aquest Dancing Queen, una cançó d'ABBA amb una altra manera, d'escoltar-la amb un so molt més relaxat. Bé, són les 11 i 24 minuts i sense saltar aquesta secció passem a sants i aniversaris, notícies i més. Avui ja estem a l'últim, a la penúltima ratlla d'aquesta pàgina del mes de gener, avui dia 30, Santa Martina, Santa Jacinta de Moriscotis i Santa, carai, Batilde. Clar, jo veia Botilde i Botilde, esclar, ens anàvem al que era una de les protagonistes d'aquell programa 1, 2, 3, com van treure la carbassa, van posar una bota i la deien Botilde. Però avui no, avui és Batilde. Doncs felicitats a tothom que celebri avui el seu sant, com també els que celebrin el seu aniversari. Sempre m'agrada desitjar-los, en nom meu i tots els que fem ràdio i televisió, que passin molt bon dia. I avui també és l'aniversari de el cantant i ex-bateria de Genesis, Phil Collins, que en fa 68. I dos actors, en Gene Hackman, que en fa 89, i la Vanessa Redgrave, que en fa 82. Anem al personatge del dia. Avui és Nicolau Copèrnic. Va ser un astrònom polonès del segle XV i XVI. Va néixer el 19 de febrer de l'any 1473 i va morir el 24 de maig del 1543, als 70 anys d'edat. Conegut principalment per desenvolupar la teoria heliocèntrica, va descobrir que la Terra girava al voltant del Sol i no al revés, com a la seva època es creia. Va descobrir que la Terra rotava completament sobre si mateixa cada 24 hores, demostrant que la Terra donava una volta completa al Sol en cicles d'un any. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el que ens va descobrir i el que va aportar a la ciència, en aquest cas a l'astronomia, en Nicolau, en aquest cas Copèrnic. I dels sants aniversaris personatges ens anem a notícies. Què passava ara fa un any? Doncs una notícia que ens va deixar sobtats, sobretot, perquè deia així, l'estiu vinent no hi haurà gastromusica. El Molí de l'Escala tanca una dècada de fusió de gastronomia amb música per encarar nous projectes. La competència cada cop més ferotge d'altres festivals i el fet de tractar-se d'una oferta clarament deficitària en són alguns motius principals. Aquestes eren les raons que es donava perquè aquest passat estiu, després de tant d'anys, després d'aquest maridatge entre música i cuina, es deixés de fer aquest gastromusical, que va ser un dels pioners amb això de maridar la música amb la gastronomia. Això passava ara fa un any i ara en fa cinc. La notícia deia el següent: ahir es va signar un conveni amb la principal de l'Escala, un conveni que garanteix 5 actuacions aquest 2014. I per acabar, el refrany, frase o dita del dia, que diu el següent: pel febrer lloga jornaler, l'hauràs de pagar, però feina et farà. Bé, doncs això és el que dona de si aquesta secció, que avui l'han fet al moment que tocava. Avui sí, avui sí. I després d'aquest apartat de sants aniversaris, notícies i més, anem a l'altre apartat, com és el de que intentarem treure l'aigua clara. Ho aconseguirem? Esperem que sí, perquè sempre, sempre ho fem. A l'aigua clara és la secció que ens porta la Montse Hidalgo, amb una actualitat que marca a qui s'entrevista. Serà un personatge protagonista el que porti la seva visió i anàlisi segons el centre d'interès. I avui l'entrevista és a Jordi Graells, director general d'Atenció Ciutadana de la Generalitat, per parlar dels 20 anys del funcionament del telèfon 012. Tot això amb Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Fa 20 anys que el telèfon 012 ofereix informació general dels serveis i les actuacions de la Generalitat. Avui volem treure l'aigua clara sobre el funcionament d'aquest servei i volem conèixer de quina manera encara el futur immediat. Jordi Graells és el director general d'Atenció Ciutadana. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Benvingut.
Encantat, a la Montse.
20 anys dona per a moltes trucades?
Doncs 20 anys donen per molt i segurament la dada de més impacte és els 34 milions de trucades ateses. Però hi ha altres dades també. Inicialment, quan es crea el 012, que es crea per una normativa europea que obligava a homogeneïtzar tots els telèfons d'atenció ciutadana, això era doncs, pels vols de 1998, el govern a les acaballes d'aquell any decideix crear el 012 i des de gener de 1999 ja comença a operar, no? Però inicialment, és clar, les consultes que van adreçades al 012 són de tota mena, generalistes, i això, i aquí hi podríem encabir qualsevol mena de consulta. Però amb el pas dels anys, per exemple, pels vols del 2005, aquest 100% de trucades generalistes ja es converteix en un 80%. Vol dir que la resta de trucades es comencen a especialitzar. I si ens basem ara ja més cap aquí, en el 2018, aquestes trucades generalistes es redueixen al 15%. Això vol dir que el 85% de trucades que adreça la ciutadania al 012 són d'especialitat i que requereixen, doncs, de més temps i de més contingut i de més servei.
Quin tipus de servei faciliten vostès? Per què podem trucar al 012?
Pel 012 es pot trucar per tot tipus de consulta, des d'accés a algun tipus d'ajut en matèria de benestar, per cèdules d'habitabilitat, per qualsevol informació de localització d'un servei públic o no públic, o fins i tot, últimament rebem moltes trucades que ens demanen una personalització absoluta del servei. I tinc disponible tal dia i sé que a Girona hi ha una festa que ocupa tot el dia, quins plans hi ha o què podria arribar a fer? I això vol dir que ens adaptem moltíssim a aquella necessitat i a aquell desig personal. Però també a altres tipus de trucades que en alguns casos hi ha una part de la ciutadania que coneix molt bé i una part que no coneix gens bé, però que quan se n'assabenten i proven aquest servei acaben encantats. Com és, per exemple, la realització d'algun tràmit en línia que, com sabeu, de vegades no són fàcils. Doncs els operadors i els agents els acompanyen i acaben doncs, resolent satisfactòriament aquell tràmit. Un de paradigmàtic són les multes. Les multes tenen un procés de comunicació que de vegades doncs, diguem que es fa complicat allò de pagar la multa amb prou antelació i que hi hagi un descompte subsegüent per pront de pagament. No? La solució la coneix molta gent. Acaben trucant al 012 i el 012 els ajuda, no, acaben efectuant el pagament de les multes. Només aquest últim any passat, el 2018, les trucades relatives a multes, per exemple, han estat 180.000, que és molt fàcil dir-ho, però són moltes trucades.
Ens multen molt.
També.
Què hi ha darrere del 012? Hi ha una central de trucades. Quanta gent hi treballa?
Hi ha una empresa contractada que guanya un procés de licitació i, per tant, compleix uns estàndards que nosaltres procurem que siguin exigents i que s'adiguin molt amb els temps que corren. Per tant, que sigui una empresa que s'avingui a transformar la manera com dona el servei i que, bàsicament, entengui que un servei ciutadà del segle XXI s'ha de prestar en xarxa, que diem nosaltres. Això vol dir que hem de treballar molt mancomunadament tots els actors que elaborem o que oferim aquest tipus d'informació. En concret, aquesta empresa està ubicada a la plaça de les Glòries, hi ha 150 efectius entre persones que fan d'agents o operadors, coordinadors, supervisors o persones que en controlen la qualitat o fins i tot que busquen fonts d'informació. Perquè el 012 en molts casos és proactiu.
Què vol dir això?
Vol dir que a més de tota la informació que pot donar de manera reactiva quan ha rebut una consulta, mai deixem una consulta per satisfer. Això no vol dir que ho sapiguem tot, sinó que el que sabem és qui ho sap. Un exercici d'humilitat. Avui en dia, una persona que digui que ho sap tot, per mi és símptoma de sospita, no? Les persones que més m'interessen o les organitzacions que més m'interessen són aquelles que et diuen que pel seu nivell de compromís de servei t'acabaran donant la solució i que probablement aquella solució és compartida amb molta gent. Això vol dir que davant d'una consulta més reactiva podem avançar-nos proactivament i fins i tot hi pot haver un moment de cerca d'informació i d'informació posterior amb trucada o amb una tramesa d'un SMS o d'algun altre canal.
El 012 té un preu, no és gratuït.
No és gratuït. I en som conscients d'això, eh? Tanmateix, el 2017, quan hi havia aquest debat, segurament va ser més candent, nosaltres vam prendre una decisió i la vam explicar de manera transparent, que era de els serveis de tarifació d'aquests números de tarifació especial els estableix la Secretaria de Telecomunicacions de l'Administració Central i hi ha diferents opcions de tarifació. No? Nosaltres en teníem una, que era la que tenien la majoria de serveis 012 de l'Estat, i el que vam decidir, com que ens vam estar plantejant si podíem assolir la gratuïtat total, que no era el cas, no podíem, precisament per aquests serveis de qualitat que estem donant i pel cost que significaria, pel volum que atén el 012, que tenim quantificat amb uns diners que són de difícil assumpció, 1,5 milions d'euros més. En canvi, el canvi que vam fer, que va ser la tarifa que teníem, que tenia establiment de trucada, coses per establiment de trucada, tal, vam passar a una tarifació plana. Aquesta tarifació depèn de la companyia que tinguis contractada, però sol ser pels vols d'uns 40 cèntims de mitjana. Aquests 40 cèntims, per fer-nos una idea, equivaldrien a uns 160 segons de conversa, és a dir, a menys de 3 minuts. És a dir, pel cost que segurament et tocarà una trucada al 012, doncs et costaria això, i que equivaldrien a aquests minuts. Normalment la mitjana no sol baixar de 5 minuts, de 300 segons. Això vol dir que continuem pensant que és un cost molt reduït pel servei que rep a canvi. Com hem dit al començament, nosaltres no oferim serveis majoritàriament generalistes, de dir l'adreça del Servei Català de la Salut és a Travessera de les Corts 139, sí que l'oferim, però és molt, molt, molt minoritari. Les consultes del 012 requereixen d'una gran inversió de coneixement, d'una gran confluència de diversos actors i d'un nivell d'especialització molt gran. Ens sembla que això no... el cost petit que té, no ha d'obstar per mantenir aquest nivell de qualitat.
Vostès mesuren la satisfacció dels usuaris. Els ciutadans els posen bona nota?
Sí, de moment és una de les coses que n'estem més orgullosos, no? Perquè amb els sistemes de valoració de la qualitat, sobre una escala de 5, l'últim mes que tenim comptabilitzat, que era aquest desembre passat, estem a 4,7. Pensem que és una nota altíssima. No es mou d'una franja, alguna vegada doncs, que ha baixat fins a 4,5 o potser una miqueta menys, però és una franja altíssima. El nivell de satisfacció creiem que és molt gran. I si em preguntes per què és tan gran... Home,
per què és tan gran?
Perquè és tan gran. M'agrada que em preguntis aquesta, que feis aquesta pregunta. El 012 no atén per minutatge. Tot i que he explicat el sistema de tarifació, la nostra resolució de temes no va per temps. I amb això podria estar insinuant que la immensa majoria dels call centers resolen per temps, per unes altres dinàmiques internes que tenen. Nosaltres resolem els temes per continguts i per la complexitat del contingut. L'índex de satisfacció es correspon amb el tema resolt, no si fem més força perquè l'haguem d'atendre menys temps o... Aquest és el punt distintiu del 012.
Estem parlant del 012, que és un servei de trucades telefòniques, i estem en una societat en què cada cop més utilitzem el telèfon per un munt de coses que no són parlar. Com creu que evolucionarà el servei, sobretot per les noves generacions que pugen, que diversifiquen la seva manera de consulta?
En el nostre cas estem en un procés de reflexió, de transformació total de tots els canals d'atenció ciutadana de GenCat. Això vol dir que el que avui veiem, que potser s'està tenint per telefonia convencional, amb molt poc temps i seguint el criteri i les pautes del que ens vagi demanant i els desitjos i necessitats de la ciutadania, doncs veurem que va fluctuant d'un canal a l'altre. Des de GenCat atenem consultes que ens arriben pel canal de tràmits, per xarxes socials, pel canal web, per missatgeria instantània, per telefonia convencional i per oficines presencials. Segurament el rol del 012 o de la telefonia o d'aquesta primera atenció més generalista del 012 pot tenir un rol destacat amb una atenció més multicanal o omnicanal, que diuen ara, no? Però en qualsevol dels casos, el canal telefònic convencional disminuirà o es transformarà en una altra atenció. Per aquesta mateixa raó, des de fa un parell d'anys atenem des dels mateixos serveis del 012 per missatgeria instantània, en concret per Telegram. La gent pot marcar o es pot desar el número 681-012-012, que és molt fàcil, o pot descarregar-se Telegram i posar l'àlies en el camp de cerca GenCat012, i a partir de llavors doncs, pot estar parlant, enraonant amb un gestor o amb una persona del 012. Què beneficia? Doncs, a més que aquesta consulta sí que és gratuïta, pensem que això permet l'accessibilitat total de les persones amb sordesa. Tenen un canal, per això ens han felicitat repetidament per haver implantat aquest sistema, perquè les persones que no hi senten es poden comunicar escrivint.
20 anys donen per molt, el futur més o menys l'albirem. Jordi Graells, director general d'Atenció Ciutadana de la Generalitat, moltes gràcies i per molts anys.
A vosaltres, gràcies.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'aigüera.
El 012, el protagonista avui amb Jordi Graells, director general d'Atenció Ciutadana de la Generalitat, a la secció de l'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo. Bé, passem a la música i, com cada dimecres, a versions, aquelles cançons interpretades per un altre cantant que els aporta molt al seu terreny. I aquesta vegada és curiós a la manera que ens interpreta en Loquillo aquest tema de Lluís Llach. Que tinguem sort.
Dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat. demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols, un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà.
És Loquillo versionant aquest tema de Lluís Llach. Que tinguem sort. Passa un minut de 3:15 i és aquell moment que si ho tenim tot a punt i ens agrada anar a caminar, o ens agrada anar a fer rutes, doncs els recomano que no es perdin el que ens explica avui en Xavi Tió dintre la secció Sendes que dirigeix Jaume Monés. Avui no ens farà recórrer algun lloc de Catalunya, no ens farà pujar alguna muntanya de Catalunya, sinó que es trasllada fins a Navarra, a la Mesa de los Tres Reyes.
Sendes, l'espai enemic de les tres.
És moment per anar a fer senderisme, per agafar les xiruques, cordar-les bé i preparar-nos per fer una nova ruta. Avui saltem cap als límits entre el Pirineu Aragonès, el Pirineu Navarrès i també la regió del Bern, a França. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, com anem?
Pujarem un dels cims, podríem dir, emblemàtics d'aquesta zona, que és la Mesa de los Tres Reyes.
Just, és la màxima alçada de Navarra, és un dels cims que la gent de la zona fa més assíduament, més freqüentment. No té una dificultat especialment extra, però sí que és una excursió llarga amb els seus bons desnivell, i per tant, direm que no és apta d'entrada per tothom sense tenir aquesta dificultat concreta específica.
Doncs avui anem cap a aquelles valls, cap a la Vall d'Ansó, cap a la Vall del Roncal, cap al Pirineu francès en aquesta regió del Bern, amb aquesta ruta de la Mesa de los Tres Reyes. I com sempre hem de començar, Xavi, amb el punt de sortida d'aquesta ruta.
Doncs, aviam, la proposta que fem és des del refugi de l'Inza. Per arribar al refugi de l'Inza, el més fàcil és arribar primer a Ansó, és a dir, l'última vall d'Aragó tocant ja a Navarra, i cap a Zuriza, i des d'aquí comença, pel costat just del càmping, una carretereta que amb 4-5 quilòmetres asfaltat mor al refugi de l'Inza. Estem a 1.340 metres d'alçada, i hem d'anar a fer en sentit nord un sender molt marcat, amb senyals de GR, passem un petit puntet i ja pugem decidit per uns lloms herbosos, anar seguint aquest GR, deixem a l'esquerra la cabanya de l'Inza, anem guanyant alçada bastant ràpid. Hi ha entremig d'aquests lloms un tram una mica més delicat de pedra, que no és pedra solta, és un tram rocallós, ha quedat tota la roca a la vista. És delicadet de passar, ens ho hem d'agafar amb tranquil·litat i amb compte. Superat aquest tram més rocallós, continuem als lloms herbosos que ens porten fins al Collado de l'Inza. És el primer punt on veiem l'objectiu nostre, la Mesa de los Tres Reyes, al fons encara, lluny, lluny de debò. deixem el camí que per la dreta se'n va cap al cim del Petrechema, un altre cimet molt característic de tota aquesta zona, pendent que acaba amb roca, amb les agulles d'en Sabera just al costat, és fronterer, igualment que aquest, la proposta de la Mesa dels Tres Reis d'avui. Des d'aquí el Collado de l'Inzal baixem una miqueta cap a la Hoya de la Solana, anem girant cap a l'esquerra, passem per una font que està tapada, ens pot servir, ens pot ser útil sobretot a l'estiu, que no hi ha cap altre punt d'avituallament d'aigua, i ens porta aquest caminet fins a una mica de barraca metàl·lica, un petit refugi lliure, i arribem al punt més baix de tota aquesta Hoya de la Solana, on hi ha uns rètols indicatius que ens indiquen ja cap a la Mesa dels Tres Reis. Al cap d'una miqueta més arribem al trencall on per la nostra esquerra se'ns ajunta el camí que ve des de Vilagua. Pugem primer per tota una zona càrstica amb les esquerdes d'un rascle impressionant, d'anar seguint totes les fites que ens marquen ben bé el caminet per anar fent zigzags per tota aquesta zona de rascle.
Podria ser perdedor?
Podria ser molt ben perdedor, sobretot si hi ha boira, perquè inclús sense boira t'has de fixar molt a trobar les fites que et van indicant el camí. I després, passat aquesta zona de rascle, que no és massa extensa, baixem una miqueta al Portillo de l'Arra, és el següent punt de referència. Des d'aquí el que fem és deixem aquesta mica de zona càrstica que dèiem i comencem a tornar a remuntar. Seguim tot una vall bastant ben marcada, que per l'esquerra ens queda tot el pic, el Budogia, que es diu, totes les faldes d'aquest cim. Anem alternant trossos de roca amb trossos herbosos, inclús pot ser que ens trobem una mica de neu, depenent de l'època de l'any, si és final de primavera, si és començament d'estiu. Anem guanyant alçada, la pendent es fa cada vegada més pronunciada, i després d'haver guanyat uns 300 metres des d'aquest Portillo de l'Arra, ens trobem a una base d'un collet, hem de fer una petita grimpada, fàcil, fins que arribem a un collet entre el Budogia i ja pròpiament a la Mesa de los Tres Reyes. Aquí el collet agafem cap a la dreta, un camí entre uns caus de pedra, una miqueta aquí sí descompost, una miqueta de tartera, com deies abans, i ens porta fins just a la base del cim, on ja només ens quedarà afrontar l'últim tram d'una grimpadeta fàcil, i ens porta ja fins a la cresta cimera, una miqueta aèria, però no especialment dificultosa, i ens trobem ja amb el cim de la Mesa dels Tres Reis, 2.446 metres, hi ha una reproducció del Castillo de Javier, perquè és el patró de Navarra, ens trobem una representació també, una figura de Javier, d'un parell de pams, estem al punt més alt de Navarra, i tenim una vista maca, sobretot cap a nord, recordem que estem a frontera amb França, a vall de l'Esquina, just a sota nostra, que és pas de la senda de Camil, per enfilar-nos al Collado de Petrechema, que el tenim just a nostra, al llevant, res molt a la voreta. Tenim vista també cap a nord del Pic d'Aní, veiem el Pic d'Ori, ja també una miqueta més cap a ponent, i tota la línia carenera de cims que fan de frontera amb França. Sense massa més dificultat, desfem el camí, ens en tornem cap al Portillo de l'Arra, al Collado de l'Inza, per baixar altra vegada pels lloms herbosos fins a arribar al refugi de l'Inza.
Doncs anem amb la fitxa tècnica, grau de dificultat.
Aviam, jo li posaria 4 sobre 5, perquè estem parlant, sí, és una excursioneta llarga, té el seu desnivell, estem parlant de 1.400 metres de desnivell acumulat.
1.400 metres de desnivell, hem d'anar preparats,
Sí, és a dir, a poc a poc i amb calma.
Longitud,
uns 17 quilòmetres.
17 quilòmetres, sí, que no està gens malament,
És lluny.
I temps
es pot fer unes 8-9 horetes, depenent del que ens entretinguem, depèn del pas. Tranquil·lament és una excursió per fer a l'estiu amb bon temps, perquè pot ser problemàtic, sobretot si ens enganxem un dia de boira o a l'hivern ja amb condicions hivernals.
Ruta apta per a quin tipus de gent?
Gent una miqueta experimentada, no hi posem algú que no hagi fet mai muntanya, ni pel desnivell, ni per aquests trossos entremig que tenen la seva mica de dificultat, només dificultat puntual que aquests 2-3 trossets.
Molt bé, doncs, Xavi, fins la setmana vinent.
A reveure.
Doncs nosaltres acabem aquí. Per recuperar aquesta i altres emissions, podcast del programa www.laxarxa.com a l'apartat Escolta'ns a la carta. El Jordi Acosta i l'Andreu Ortega han estat a la part tècnica i en Jaume Monés a l'edició i presentació. Gràcies per escoltar-nos. Que tingueu una molt bona ruta.
El més calent a l'Aigüera.
I aquesta ruta l'acompanyem amb música, aquesta vegada a la Rosario, versionant aquest tema Lucía de Joan Manel Serrat.
Hola, esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar allí en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Llevo la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez amé, si algún día después te amarme, fue por tu amor, Lucía.
I de Lucía, per acabar d'arribar al punt de les 12, amb George Michael versionant aquest tema de Police, aquest Roxanne.
You don't have walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right.